Passem al següent punt, que és el punt número 8, que és l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic de Sitges. Per parlar d'aquest punt, també la regidora d'Habitatge, senyora Júlia Vigo. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Doncs avui portem aprovació inicial aquesta proposta d'ordenança que regularà l'activitat econòmica que desenvolupen els habitatges d'ús turístic. D'entrada, evidentment, som molt conscients que la funció principal d'un habitatge ha de ser l'habitacional. És cert, però, que l'ús turístic s'ha generalitzat en els darrers anys i s'ha convertit en una activitat econòmica potent en un municipi com Sitges. Per tant, per nosaltres és imprescindible ordenar aquesta activitat i que, si es produeix, ho faci en termes de qualitat i de bona convivència veïnal. Evidentment, aquesta ordenança complementa les altres polítiques d'habitatge municipal i, en concret, l'acció sancionadora que s'està duent a terme des de l'Ajuntament de Sitges en contra d'aquells qui exerceixen l'activitat sense llicència. Acció que està liderant el servei d'activitats. Així doncs, aquesta ordenança el que marca són les condicions en què s'haurà de produir l'activitat d'habitatge d'ús turístic en els casos en què sí que hi hagi una llicència atorgada. Però quins elements incorpora aquesta ordenança que valgui la pena subratllar? En primer lloc, recull la classificació per zones del municipi i els topalls d'habitatge d'ús turístic que hi pot haver en cadascuna, la qual forma part del planejament urbanístic vigent. En segon lloc, i com a conseqüència del primer punt, recull de quina manera s'atorgaran noves llicències d'activitat en cas que el nombre d'habitatges d'ús turístic no arribi al màxim establert. També recullen elements que tenen a veure amb el desenvolupament de l'activitat, com ara la necessitat de senyalitzar amb un rètol el número de llicència, atorgar un document de normes bàsiques de comportament als hostes o tenir un telèfon de contacte 24 hores, entre d'altres. Gradua també les faltes en lleus, greus o molt greus. I també el règim sancionador, que pot significar, en alguns casos molt greus o reiterats, la revocació de la llicència. És interessant en aquest punt anotar que hem incorporat com a mètode per esquivar l'atenció la capacitat del propietari per posar l'habitatge a lloguer social. Finalment, també hem inclòs tres elements importants. La capacitat per caducar llicències en cas de nou ús durant més de 2 anys, la impossibilitat de transmetre-la i la impossibilitat de traslladar-la d'un habitatge a un altre, encara que el propietari sigui la mateixa persona. Això és important perquè evita l'especulació i la pujada de preu dels habitatges que, en vendre's amb llicència, augmentaven el preu. Bé, això és tot de moment. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Vigo. Doncs, senyora Carme Gasulla, endavant.
Sí, bé, podríem fer una reflexió doncs, en relació a aquesta ordenança, de la qual a més hem format part d'aquesta comissió i hem estat fent les nostres aportacions, tant en nom del nostre grup com de d'altres. Tenim la impressió que potser, tant de bo m'equivoqui, podríem estar perdent una oportunitat. Perquè quan es va fer... Quan es va fer l'ordenança antiga, diguéssim, de les URSS, que no era ni ordenança, es va fer una mica sense criteri i jo diria que una mica barra lliure. I és evident, això no hi ha ningú que pugui dir el contrari, que hi ha una necessitat perentòria de regular els habitatges d'ús turístics. Però potser caldria també valorar molt seriosament anul·lar les llicències d'ús turístics donades per començar. No, Barcelona ho està estudiant. Ordenar perquè sigui... igual per a tothom i perquè no es creï cap mena de greuge comparatiu, perquè afecta a molts aspectes, els preus d'habitatges, el turístic, etc. Creiem que no es tracta de fer un efecte retractiu en certs aspectes de l'ordenança, sinó que començar de ser i que tots els uns estiguin regulats de la mateixa manera. En relació al contingut de l'ordenança, Ciutadans ha plantejat, el grup municipal de Ciutadans ha plantejat seriosos dubtes de que s'ajusti a la legalitat, entre altres aspectes, per no respectar la jerarquia normativa i extralimitar-se en competències normatives de l'administració, segons diuen aquestes al·legacions, que encara no ho són, precisament perquè són normatives que no són municipals, sinó que pertanyen a una administració superior. I, de fet, parla que és contrari a la Llei de Turisme i al Decret 75/2020 del 20 de novembre d'establiment d'allotjaments turístics i vivendes d'ús turístics. Els nostres dubtes en aquest sentit són importants, per això bé, volem saber i volem demanar a la secretaria, no sé si es pronunciarà, si Ciutadans té raó o no, perquè realment l'informe que vam presentar doncs, a nosaltres ens creen seriosos dubtes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Senyor Rubí, endavant.
Sí, moltes gràcies. A veure, nosaltres, a veure, ja ens calia no? tenir un, com a mínim un full de ruta no? de, per començar amb el tema de, dels pisos turístics, perquè és una cosa que preocupa molt el sector, com hem patit en els darrers anys. Jo només una cosa, és un tema d'esmenar l'article 5, parla de nucli de Garraf, no sé, entenc que sempre que parlem amb ells els agrada que anomenem Garraf com el poble de Garraf, no sé si això pot encabir-ho ara a la sessió plenària o farem l'esmena o la regidora, si ho creu convenient, prengui nota. Però això, bueno, comencem d'aquí, esperem també el posicionament del secretari amb el tema de les delegacions, com ha comentat la senyora Gasulla. I una altra cosa que per nosaltres és molt important, que amb el pressupost era de les coses que nosaltres vam proposar. És a dir, si tenim una ordenança que sembla ser que ja posa fil a l'agulla amb tota la problemàtica que han patit molts illetans sobre el tema del turístic, sobretot dels incívics, que n'hi ha molts i a tot arreu, no? No, però no podem criminalitzar tampoc els pisos turístics, perquè hi ha empreses que estan fent bé la feina, hi ha propietaris que estan bé fent la feina i paguen els seus impostos, i penso que ha de tenir cabuda, no? Però sí que seria molt necessari, i això ho vam demanar amb el tema dels pressupostos, era de tenir una partida pressupostària com s'havia tingut, sobretot per fiscalitzar, per vigilar, per controlar sobretot aquest tema, no? Perquè ja sabem que l'administració ja es feixuga, tenim els recursos que tenim dins de l'administració, i sí que està molt bé que tinguem les ordenances, que sabem on ens podem acollir legalment, però sí que jo sí que demano també que dins de les possibilitats que hi hagi un seguiment per part de l'administració, un seguiment constant, vale? Perquè no proliferin els pisos il·legals turístics i, sobretot, el tema de la convivència, que és una cosa que preocupa molt a molts vilatans de Sitges, doncs que amb aquesta ordenança, com a mínim, puguem posar-li fil a l'agulla. Simplement era això. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rubí. Senyor Manuel Rodríguez, perdó, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bien, desde Ciudadanos Sitges presentamos ya en el seno de la comisión una serie de alegaciones para que la ordenanza estuviera bien redactada, por lo que sí que hemos visto finalmente que el documento definitivo ha aceptado o al menos ha enmendado y ha adaptado alguna de esas alegaciones. Entendemos que existen una serie de cosas que no nos cuadraban y aún así entendemos que la ordenanza no acaba de estar bien hecha. No estamos en contra de que haya esta ordenanza, creemos que es necesaria la ordenanza, pero creemos que también tiene que estar bien hecha y alejada primero de sectarismos políticos, de posicionamientos partidistas y luego de evidentes posicionamientos favorables a determinados sectores económicos. Porque, a ver, no podemos negar que el apartamento turístico tiene enemigos, es una realidad. Es decir, por un lado tienen los enemigos de toda la vida, los enemigos de la propiedad, los que lo quieren todo público, y luego los grandes tenedores de hoteles y de establecimientos turísticos que tienen un sector y un mercado que evidentemente no les interesa, ¿no?, que exista el apartamento turístico. Bien, quiero decirles también que el apartamento turístico como tal, pues bueno, en muchos casos son personas particulares que complementan, en algunos casos pensionistas, complementan su pensión, o personas que han decidido hacer una inversión y que, bueno, de una manera de buena fe sacan su licencia, cumplen con las normas, pagan sus impuestos, pagan sus tasas, atienden lo mejor posible y evidentemente pues generan actividad económica y además empleo, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Además, yo creo que a los que se sienten grandes amenazados hay que decirles que, hombre, que la oferta es muy diferente, es decir, que es una nueva oferta, es un espacio, incluso en muchos casos, cuando por ejemplo pongamos el caso del mobile, llega a dar cobertura a toda esa oferta hotelera que no se daría de esa manera, ¿no? Incluso podríamos decir que limita también el precio de determinados hoteles o de determinados establecimientos. Yo entiendo que tiene enemigos. Debemos recordar que son muchas personas y muy normales las que se dedican a esta labor. Hay personas que, pues, evidentemente se dedican a las agencias, que se dedican a limpiar, que se dedican a gestionar, a publicitar, es decir, es un sector económico y el problema es que nosotros percibimos que desde el gobierno se está intentando reventar el sector económico del apartamento turístico. Conocí hace algunos años a un hombre que había estado trabajando toda la vida autónomo, que tenía...
Luque Fem.
¿Hola?
Perdón.
Vale. Conocí hace algunos años a un hombre que había estado trabajando toda la vida autónomo, tenía aquí un piso en Sitges y que vivía en el invierno aquí, y en verano se iba a su pueblo natal. El hombre percibía su pensión mínima y gracias al apartamento turístico llegaba a complementar su pensión. Y se marchaba, como decía, en verano a su pueblo y luego volvía aquí, ¿no? Se lo gestionaba una agencia y así muchas, como esta persona, muchas otras personas que tienen en su legítimo derecho de propiedad hacen lo que creen con su patrimonio, evidentemente cumpliendo las normas y pagando sus impuestos y tasas, ¿no? Respecto a otra cuestión importante, debemos perseguir evidentemente a los ilegales. Creemos que no se ha hecho lo suficiente para perseguir a esos apartamentos turísticos ilegales. Como cualquier persona que realice una actividad ilegal, como los que realizan comercio ilegal en la vía pública, que no se persigue, o como los que, bueno, en algún caso se dedican a actividades ilegales. Curiosa vara de medir, ¿no? Los que tienen una propiedad y utilizan un apartamento ilegal tienen una vara de medir y, en cambio, los que se ponen en el paseo tienen otra, muy diferente. Pero bueno, esto ya es otro tema. Lo que sí que creemos respecto a la ordenanza, y les diría que vamos a presentar nuevas alegaciones y seguramente, bueno, ya están avisados porque solicitaremos, si esto llega más adelante, la suspensión cautelar de la ordenanza, porque entendemos que vulnera derechos de los que legítimamente han hecho, de las personas que han hecho bien las cosas, ¿no? En primer lugar, entendemos que existe una clara extralimitación y nuevas condiciones que son ajenas a la Ley 13/2020 y al Decreto 75/2020 en el acceso como el redactado. También entendemos que más burocracia, más una mayor carga administrativa. Por suerte han quitado la limitación de los elementos comunes, que eso ya nos parecía una barbaridad, ¿no? Que evidentemente iba en contra de ya no solo del Código Civil de Cataluña, el 553-42, sino es decir, que se pudiera disponer, ¿no?, de los elementos comunes. Y respecto a la extinción de la licencia, entendemos que quien venda o done su vivienda, es decir, una transmisión inter vivos, ¿no? Curiosamente, mortis causa no la ponen, pero inter vivos sí que la ponen. No podrá hacerlo con la licencia, lo cual limita nuevamente el derecho de propiedad y en este caso también la licencia, porque un taxista sí puede transmitir la licencia y, sin embargo, un local comercial y, en cambio, un apartamento turístico no, porque es una actividad económica. Yo lo que le preguntaría al ayuntamiento es si está preparado para pagar todas las indemnizaciones por daños y perjuicios a todos aquellos particulares que empiecen a demandar al ayuntamiento en caso de que les extingan las licencias. Yo creo que es importante tener en cuenta eso. Es decir, ¿el ayuntamiento está preparado económicamente para hacer frente a esas indemnizaciones? Creo que son licencias, efectivamente, suben el valor de la vivienda porque se dedica a una actividad económica. No estamos en contra de que se apruebe esa ordenanza, no estamos en contra de que se regule. Creemos que, de hecho, es muy necesario. Es necesario, y lo digo como liberal, creemos que todo el sector económico tiene que estar dotado y bien dotado, bien regulado, pero lo que no podemos hacer es sectarismo, ni atender a intereses particulares de determinados sectores, ni tampoco ser sectarios en este caso, ¿no? Yo lo que preguntaría es si el ayuntamiento está preparado para hacer frente a esas indemnizaciones por daños y perjuicios en el caso de que llegaran las demandas, ¿no? Porque estamos hablando de demandas que evidentemente el precio es muy importante, ¿no? Nada, evidentemente nuestro voto será en contra. Muchas gracias.
D'acord, gràcies. No sé si de Junts per Sitges n'hi havia paraula demanada, perquè no ho veig. Ah, perdó. Senyora Matas, endavant.
Sí, moltes gràcies. Havia demanat per al xat la paraula, alcaldessa. Bé, celebrem la creació d'aquesta ordenança per tal de facilitar la convivència d'aquest tipus d'allotjament, ajudant a eliminar la competència deslleial que tant mal fa als professionals del turisme. Hem estat treballant estretament amb el sector i pensem que des d'aquesta aprovació inicial fins a la definitiva queda encara bastanta feina per fer i cal polir detalls d'aquesta ordenança. També ens agradaria demanar l'estat d'execució de la detecció d'ús il·legals i la conseqüent sanció dels mateixos, per al que l'Ajuntament ha contractat una empresa externa. Per al que sabem fins al moment, tan sols són 7 allotjaments els que s'han sancionat de la gran quantitat que tots sabem que n'hi ha a Sitges. És per tot això que Junts per Sitges votarà una abstenció en aquest punt amb tota la intenció de votar a favor a l'aprovació definitiva si el govern té a bé treballar-la. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Matas, senyora Vigó, per respondre. Gràcies.
Val, gràcies, alcaldessa. Primer de tot, volia fer alguns aclariments i sobretot també, abans en la intervenció inicial no ho he fet, però volia fer un reconeixement als membres de la Comissió Tècnica de redacció d'aquesta ordenança, perquè hi ha hagut una feina molt intensa de redacció i de discussió i d'argumentació per tal de presentar un text com el que presentem avui. Evidentment, des d'una perspectiva jurídica i també des d'una perspectiva tècnica més àmplia, també anomenar que la comissió d'estudi, on han estat representats també diversos regidors en nom de l'oposició, ha fet una tasca, penso que prou important, s'ha reunit, si no m'equivoco, 3 vegades, i que també hem fet un contacte amb representants del sector, on hi vam assistir precisament conjuntament l'alcaldessa i jo mateixa i la directora de l'àrea de territori. Dit això, de fet, recordaran els membres de la comissió d'estudi que l'última comissió d'estudi es va convocar precisament per presentar algunes modificacions, petites modificacions al text final de l'ordenança, que és el que presentem avui, i també per respondre a un text d'al·legacions que havia presentat Ciutadans posant en dubte l'encaix jurídic del text de l'ordenança. El recordo que nosaltres vam prendre aquesta decisió perquè creiem que evidentment, donats aquests dubtes que eren suficientment substancials, valia la pena tenir aquesta conversa aprofitant la comissió d'estudi, que encara estava en funcionament, i per tant es van resoldre ja allà, fins i tot també fent intervencions tècniques, i crec recordar que també de la Secretaria General, donant compliment una mica o donant una certa seguretat jurídica a que nosaltres, com a Ajuntament de Sitges, estem convençuts que aquest text que proposem, evidentment, té un encaix jurídic com el que ha de tenir. Si no, evidentment, hauríem retirat aquest punt i l'hauríem refet. En tot cas, avui el que fem és una aprovació inicial i que recordem que el període per presentar al·legacions s'engegarà just a partir d'avui. És a dir, si avui ja s'aprova inicialment aquesta ordenança, a partir d'aquí es podran presentar al·legacions tant de grups municipals com de particulars o altres entitats, com vostès ja saben, i a partir d'aquí sí que nosaltres, evidentment, haurem de resoldre-les per escrit. També deixar clar, en referència a aquesta manca d'encaix que alguns de vostès en parlaven en les seves intervencions, recordar-los que el decret 75/2020 recull que la competència és municipal i que, de fet, el que fa és eliminar la intervenció de l'Administració Turística de la Generalitat en el tràmit d'inici de les activitats, que al final comportava a la persona titular de l'activitat una duplicitat de tràmits innecessària. Per tant, quan el senyor Rodríguez fa referència a aquesta burocratització, nosaltres creiem que precisament el que fem una mica és el contrari. En tot cas, demanaré també que intervingui el secretari general per aclarir qualsevol dubte respecte d'aquest encaix normatiu i, evidentment, recollim la proposta que feia el regidor Rubí de canviar la terminologia per dir, en comptes de nucli de Garraf, poble de Garraf, penso que no hi ha cap problema. El que sí que no sé si podrà respondre ara el regidor escolar com a regidor competent de les sancions als usos il·legals o ho reservem per precs i preguntes, això no sé si ho farem ara o després, però per mi cap problema si vol intervenir el regidor escolar per donar resposta a la regidora Matas en aquest sentit, del nombre de sancions i en quin punt estan, per mi cap problema.
Si vols passem la paraula, perquè no he utilitzat 5 minuts, portem 3 minuts 30. Per tant, senyor escolar, si vol explicar tota la feinada que s'està fent en el tema dels habitatges d'ús turístic il·legals. Endavant.
Bé, gràcies, senyora alcaldessa. Jo, com més que amb el tema d'uts il·legals, sí que diria que estem abarcant tant uts legals com uts il·legals, perquè també estem fent tot un procés ara disciplinari cap als uts legals que també estaven realitzant festes i també s'han començat a sancionar tots aquests elements. Dels uts il·legals, actualment han sortit unes 14 sancions, hi ha 26 uts il·legals detectats de tot l'estudi, de les quals ara mateix de les 9 que estaven comunicades han presentat al·legacions i s'estan resolvent aquestes al·legacions. I amb uts legals s'han estat produint durant aquest període diverses festes amb sorolls i molèsties a veïns i també s'han començat a fer, han sortit ara mateix unes 12 expedients sancionadors també per motius de sorolls en uts legals que s'han provocat a conseqüència de festes. Aquesta és ara mateix la situació. Es continua treballant, però el que ja vaig dir en el seu dia amb els uts il·legals, com estava tot el tema econòmic que havia aturat en tot aquest sector turístic, evidentment ara mateix no hi havia quasi anuncis d'uts il·legals i, per tant, era molt difícil ara mateix detectar-los.
Moltes gràcies. Doncs passem a la segona roda de paraules. Senyor Rubí, 3 minuts, endavant.
Sí, no, bàsicament, referent a la senyora Vigó, que no sé si em contestarà amb precs i preguntes el tema de el que li he comentat de aquestes persones que teníem nosaltres per buscar, per fer donat d'alta, per saber on estaven, com estava el tema, simplement per notificar. Si tenen previst l'any que entrem de disposar d'una partida per mantenir aquesta intensitat, sobretot de denúncia dels veïns, i m'ho puc contestar ara o entenc que ho haig de fer amb pres i preguntes. Simplement era això.
Gràcies. No sé si hi ha més paraules, senyor Rodríguez o senyora Matas. No? Sí, senyor Rodríguez, endavant.
Sí, gràcies, alcaldessa. I bé, senyora Vigo, només per reiterar-nos en el que hem manifestat abans, crec que, evidentment, aquesta ordenança s'extralimita en molts aspectes. Una cosa, vostè confon, no sé si interessadament, la competència que té per desenvolupar aquesta ordenança a l'Ajuntament, però amb el que realment fixa la norma, no? Per tant, creiem que les normes estan molt clares, la competència sí que té clares, cada ajuntament té les competències per desenvolupar aquestes normes, però el problema és que s'extralimitin o que vagin en contra de determinades normes, no? Jo, per cert, el que sí que, com a mínim, vull agrair que es faci referència a les al·legacions que vam presentar. Vam ser l'únic grup que en el si de la comissió vam presentar unes al·legacions de caire clarament jurídic, però vull agrair, en primer lloc, que haguessin retirat el tema de la limitació dels elements comuns, perquè, evidentment, era contra l'EGM, era contrari a llei, i, per tant, no tenia cap sentit, no? Però, en tot cas, respecte al tema de l'extinció de llicència, no acabem de veure que qualsevol acte de transmissió inter vivos sigui motiu per extingir aquesta llicència. I ho dic clarament perquè això té un component econòmic molt clar i això jo crec que com a mínim s'hauria d'estudiar molt bé o delimitar molt bé, perquè si ve d'una banda la qualsevol acte inter vivos sí i en canvi mortis causa no, o per quina raó unes coses sí i unes altres no. És a dir, el que no podem és veure aquest greuge, no? És a dir, en determinades llicències les coses sí que es treballen d'aquesta manera i en canvi en aquest cas no. El que vostè deia, no? Això és per ordenar. Nosaltres no veiem que s'estigui ordenant aquí. Aquí el que estem veient és que s'està perseguint concretament a les persones que legalment, parlo del legal, estiguin desenvolupant aquesta activitat econòmica. No? Jo que crec, i ho dic clarament com a liberal, crec que hi ha l'oferta de tot tipus, l'oferta de ser heterogènia i que tothom pot escollir. No? I per tant, en aquest cas, crec que genera activitat econòmica, paguen els impostos, treballen i evidentment paguen les seves taxes. No? I, per tant, nosaltres aquí creiem que s'ha d'ordenar, sí, però el que no es pot fer és perseguir. No? I, per tant, nosaltres presentarem al·legacions i espero que recullin aquestes al·legacions. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Rodríguez. Senyora Matas, volia també fer alguna aclaració, no? Senyora Vigó, no sé si vol respondre. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. No, bé, simplement doncs, agrair les opinions diverses que s'han expressat. Evidentment, vostès són lliures de presentar al·legacions. De fet, els animo que ho facin si així ho creuen, perquè al final qualsevol aportació doncs, feta des d'una vessant constructiva, doncs, evidentment, nosaltres ens la prendrem així, les llegirem i intentarem incorporar tot allò que sigui fet des del punt de vista de la millora. Evidentment, nosaltres considerem que no ens extralimitem, que no fem cap persecució de cap activitat, sinó que el que fem és ordenar i regular una activitat econòmica que és molt potent en el municipi de Sitges, que ara estava desregulada i que, per tant, creiem que és un benefici fins i tot pel propi sector, que aquesta activitat estigui regulada i que precisament el que busquem sigui que l'activitat sigui de la màxima qualitat possible i que busqui aquesta convivència veïnal òptima que nosaltres creiem que és fonamental. No? I respecte al dubte que plantejava el senyor Rubí, tot i que la competència la porta en aquest cas el regidor escolar, evidentment sí que nosaltres continuarem fent la tasca de detecció d'UTS que operen sense llicència i per tant són il·legals i sí que li avanço que nosaltres farem aquesta activitat. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Vigó. Doncs passarem a l'aprovació. Només recordar, perquè no sé si ha quedat clar, perquè el senyor Rodríguez ha insistit molt en què fan, que sembla que perseguim els habitatges d'ús turístic i en cap cas, ans al contrari, tal com ha dit la regidora, els habitatges d'ús turístic s'han de regular, ells són els primers que volen tenir una regulació, s'han de regular igual que tots els ajuntaments, igual que estan els càmpings, els hotels, els apartaments, tots estan regulats i aquests són els primers que volen. I aquesta ordenança s'ha fet conjuntament amb ells, amb els privats. Per cert, des d'aquí dono les gràcies a la seva participació, perquè tal com s'ha dit també, hi ha els habitatges d'ús turístic legals que ho fan molt bé, nosaltres precisament volem que hi hagi una regulació i que ells s'hi sentin segurs i còmodes en això. I penso que és molt important la participació aquesta del sector privat en aquesta ordenança. I, evidentment, ara, si s'aprova, doncs després n'hi haurà tot el temps possible per fer les delegacions que calguin. D'acord? Doncs passem a la votació del punt número 8, que és l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic de Sitges. Vots a favor. Vots en contra.
3.
Abstencions.
Quatre. Queda aprovat inicialment.